vemos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ser Catalunya, la força de la conversa.
FM, Cadena Ser.
Hora L, Catalunya Central, Eli Pagant.
Hola, què tal? Bon migdia. Comencem Hora L, Catalunya Central. Passen 5 minuts a les 12 d'aquesta jornada. Avui tenim cels molt coberts a la ciutat de Manresa. La temperatura és de 9 graus en aquests moments a la capital del Bages. Els explico què és el que hem preparat avui en aquest Hora L, Catalunya Central, que començarem, com sempre, fent un repàs avui ràpid de les notícies, d'aquesta jornada. I avui els parlarem d'una exposició de l'artista manresà Toni Massagú que es pot veure a la ciutat fins al proper 22 de febrer. Una entrevista de la nostra companya, la Pilar Gony. Avui és dimarts, per tant és torn d'efemèrides. Sabrem què és el que va passar, què és el que tenim tal dia com avui. Últimament els dies són força plegats d'efemèrides. El Departament d'Educació ha posat sobre la taula que el curs 2025-2026 comenci el 8 de setembre, segons ha avançat la cadena SER i han confirmat diverses fonts. Aquell dia començarien les classes per a infantil, primària i secundària. Fonts del Departament d'Educació ni confirmen ni desmenteixen aquesta proposta i es limiten a dir que abans de fer-la pública la compartiran amb els diversos agents educatius implicats. Els sindicats consultats suposen el fet que el curs comenci el dia 8 de setembre i demanen que sigui després de la diada, concretament el dia 12 de setembre. Els claustres tindran 5 dies laborables, a dilluns 1 de setembre fins al divendres dia 5, per preparar l'inici de curs i passat el cap de setmana començarien les classes per als alumnes de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària. Fa setmanes que la consellera d'Educació, Esther Niubó, va deixar clar que la tornada a les aules seria abans de la diada. FEM Manresa critica la inexistència d'informadors a peu de carrer durant la implementació del nou sistema de recollida de residus a la ciutat. Per la candidatura, els informadors ambientals a peu de carrer haurien de ser clau, ja que permetrien arribar més directament al conjunt de la població i facilitar així una adaptació ràpida i generalitzada al canvi de model que està tenint lloc a la capital del Bages aquests dies. A partir del 18 de febrer, Aigües de Manresa assumeix la gestió del servei d'abastament d'aigua a Mura. Fins ara aquest servei era gestionat per un operador privat i per decisió de l'Ajuntament el servei passa a ser de titularitat municipal, reforçant així el compromís amb la gestió pública de l'aigua. I el Festival d'Art Efímer Jardins de Llum, que forma part del programa de la Festa del Llum d'enguany, ja ho té tot a punt per omplir aquest cap de setmana els carrers del Centre Històric de Manresa amb 21 propostes artístiques on la llum i l'aigua en tornaran a ser protagonistes. Aquestes creacions artístiques s'hi afegirà enguany una de les novetats d'aquesta edició, com són els racons poètics. I el Rodi Balàfia Volei de Lleida ha superat de forma clara i contundent el Volei Manresa en el partit disputat aquest passat cap de setmana. Els locals van guanyar per 3-0 els del Bages, que ocupen la part mitja de la taula. Els de Rodi Balàfia han dominat tots els aspectes del joc gràcies a una gran actuació col·lectiva i es van imposar, com dèiem, per 3-0 el Volei de Manresa. Anem per les informacions de portada dels diferents rotatius a casa nostres. Esmorzars de forquilla i cuina de Manresa en les jornades gastronòmiques del Camí Ignasià. Un dels edificis més singulars de Manresa fa 20 anys que està tancat i barrat, explica el Regioset, i es fa referència a l'edifici de la plaça Pedregà, on antigament hi havia la seu de la Cambra de Comerç de Manresa. També parlen que el professorat està dividit per fer que què fer, per el què fer amb els mòbils a les aules. Del Regió 7 ens anem a l'equip Berguedà a tancar la sala de parts i les urgències en ginecologia, l'amenaça que van encendre les alarmes i que han encès les alarmes a l'Hospital de Berga. Solsona, diu el Nació Digital Solsona, du a terme diverses accions de millora en l'àmbit del mobiliari urbà. I acabem anant fins la comarca de l'Anoia, anant fins l'info.anoia.cat, que diu que l'Anoia se suma a la campanya contra la LGTB-fòbia de l'esport. Abans d'acabar, abans d'entrar en matèria, si la veu ens ho permet, ens anem a la informació meteorològica. Avui tindrem un dimarts cobert, ennuvolat, al matí. A la tarda començaran a obrir-se clarianes a la Catalunya central i tindrem estones de força sol. Les temperatures avui mínimes de 2-3 graus a la Catalunya central, sempre positives, i les màximes que avui a casa nostra en punts de la Catalunya central, perdó, podrien arribar als 15 graus de temperatura. Comencem, arrenquem.
Et donem la solució. Coneix i consulta l'empresa GCT Plus, l'empresa de treball temporal que es posa a la teva disposició per ajudar-te. Et donaran resposta immediata a les teves necessitats laborals amb oficines arreu del territori català. Deixa'ns ajudar-te i vine a la més propera, a Manresa, Igualada o Berga. Consulta la web gctplus.com. Empresa col·laboradora amb el Miliarum Montserrat 2025.
El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
Factorenergia.cat.
Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Busques fer reformes a casa teva i no trobes gent de confiança? Doncs no busquis més. A Cuines Navarcles ho tenen tot. Fusters, paletes, llauners, electricistes, finestres d'alumini i el més important, són gent de confiança. Cuines Navarcles fan que casa teva sigui el lloc on t'hi sentis més a gust. Demana'm més informació a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa o al telèfon 93 877 2803. 93 877 2803. Cuines Navarcles. Tot amb una sola mà.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagan.
Fins al dia 22 es pot veure l'exposició de Josep Maria Massagú a la sala de l'Ateneu Calateia de Santpedor. Josep Maria, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
A Santpedor.
Sí.
I com és a Santpedor?
Pues que, bueno, aquí hi ha aquesta sala, que és un Ateneu, que fan moltes activitats i fan una exposició cada mes. O sigui, tres setmanes i una setmana per preparar la següent. I, bueno, doncs em van proposar uns amics a veure si jo li faria i vaig dir que sí. I, doncs, bueno, tot aquest mes de febrer, fins al dia 22, la tindré.
I quants quadres hi has portat?
He portat 28 quadres.
Caram!
I des d'una sèrie que jo titulo Divertiments plàstics en tècnica mixta. I es tracta d'unes obres en què la seva base és a partir de la realitat, però després em deixo portar una mica per la imaginació, eh? O sigui, és una sèrie molt personal que jo personalment m'estimo perquè doncs t'hi desfogues més, no? De les altres que estudies més, doncs amb aquesta, tot i que parteixo, com he dit, d'una base real, i jo em deixo anar una mica per la imaginació. I està fet utilitzant tres procediments, per tant, per això dic tècnica mixta, eh? Perquè hi ha pintura acrílica, hi ha collage, i els tocs finals són amb pintura a l'oli. Uh-huh. I hi ha molt color i bueno, queda una mica...
I dius que et deixes portar, però aquests divertiments a on ens porten?
Bé, jo em deixo portar una mica per el que em suggereix l'obra en si. O sigui, quan jo començo, jo com dic, a partir d'uns apunts de la realitat, jo llavors primer el redibuixo tan bé com sé, o com puc, i després doncs, ho taco amb pintura acrílica, marcant una mica les llums i les ombres, i després començo a enganxar-hi paper. O sigui, el paper trenca una mica la idea base, i aleshores t'obliga a potser fer servir uns altres camins que no, potser no hauries fet, perquè el paper et suggereix moltes coses. Llavors, quan ja a mi em sembla que tinc prou paper, em deixo portar una mica per lo que em vol dir, és com un diàleg, eh? I llavors em deixo portar una mica i amb pintura a l'oli, perquè com que queda tot molt trencat, llavors intento reunir-ho tot una mica. Jo per això en dic divertiments, com en la música hi ha els divertiments, que és que perquè m'ho passo bé fent-ho.
En aquest cas parlem de pintura, d'aquests 28 quadres, que quan els vas pintar?
Bueno, jo diria que són d'aquí uns 3 anys, cap aquí, uns 3 anys o així, sí, sí.
Per tant, no se t'acaben les idees?
No, sempre he sigut bastant constant i cada dia treballo una estona, i a més ara que estic jo, bueno, quan treballava també ho feia, eh? Vull dir que ara que estem jubilats, de vegades dius com ho feies abans quan treballaves, eh? Perquè ara sembla que tenim més temps, però no, soc bastant constant, sí, sí. I bé, les idees, de vegades, jo soc molt constant amb exercicis de treballar la realitat. O sigui, parteixo sempre de... Bé, a mi em van ensenyar, la meva generació ens van ensenyar que el millor mestre és la natura, el natural és el millor mestre, i jo intento disciplinar-me en aquest sentit. Però de tant en tant, o sigui, això és el meu dia a dia, com els exercicis del músic, les escales, eh? Jo vaig pel bosc i trobo sempre coses per dibuixar. Però llavors, quan jo faig exercicis, miro de fer-ho tan bé com sé, com veig, no? El que veig ho miro de representar de la millor manera que puc. Però de tant en tant necessito espaliar-me, i llavors aquesta sèrie, per això me l'estimo, perquè hi ha una base perquè jo crec sempre que has de treballar sempre, perquè aquesta sèrie potser si només fes això em perdria, eh? Però llavors sempre retorno a l'estudi de la natura, que jo considero que és un mestre que no t'enganya mai.
Ah, i aquests quadres es poden comprar?
Sí, ja n'he venut uns quants i tot, sí, sí. Ah. Sí, vull dir que, bueno, els poso molt bé de preu, perquè demano dels quadres grans 200 euros i els petits 40 i 30 euros. Vull dir que ja l'embarcació, ja me'n costa, cada quadre val quasi 50 euros. Uh-huh. Però bé, jo no n'he de viure, i sempre he pensat que si un li interessa una obra, que no quedi pel preu, perquè de vegades els artistes ens passem una mica posant uns preus molt desorbitats. Jo sempre penso que si algú diu coi, m'agrada aquest quadre, quan val, no s'espanti, no? I
la propera exposició?
No sé, jo no soc tampoc del parer de fer-ne molt sovint, però de tant en tant, cada 2 o 3 anys va bé fer una exposició, perquè t'obliga a marcar i t'obliga a penjar els quadres, els veus tu una mica diferents que quan els tens a les carpetes, i després sobretot per veure la recepció del públic de lo que estàs fent, i ensenyes lo que... Esclar, aquestes feines no és com vosaltres, que esteu sempre amb el públic, sinó que fas un treball molt sol i molt solitari, però de tant en tant doncs és bo airejar una mica i veure què passa, no? Quan la gent ho miren, a veure si què entenen, etc, no, per això. Però
dimarts i dijous i dissabtes en aquest Ateneu de Calateia. Abans d'acabar, voldria recordar que just fa un any va ser el pregó de la Festa de la Llum. Quin record tens?
Bé, un record, pues que vaig sobar una mica de tinta per preparar-lo, perquè me'l vaig agafar molt en sèrio, però trobo que va ser un honor. I no sé, estic molt content perquè vaig poder fer un petit homenatge als meus mestres i tota la generació anterior que vaig conèixer, perquè ja a la meva edat, bé, mirant darrere també és bonic i cal agrair, doncs jo penso que Manresa i la comarca, encara que avui dia tot està girat i molt boirós potser, penso que som el que som gràcies a una generació que va treballar i que, com els de la Llum, que van fer aquella famosa séquia, doncs els artistes, sobretot a partir de la postguerra, van fer molt a Manresa. No penso que el grup del Gremi de Sant Lluc, Arbiu, el mateix cercle artístic, etc., i abans de la guerra també, i bé, ara m'ha demanat el cercle per cloure els actes del centenari, sí, del cercle. Faré una petita conferència que la titulo Una mirada enrere, o sigui, l'ambient artístic que jo vaig conèixer, una mirada enrere, i intento el mateix que vaig fer amb el pregó, una mica recordar les meves experiències i d'alguna manera agrair, doncs, tota aquesta generació que va fer, que jo m'estimo i em vaig estimar. I és que molta d'aquesta gent no només la vaig conèixer, sinó que vaig tenir molts bons amics amb tota aquesta generació anterior a la meva.
I quan serà aquesta xerrada?
Em sembla que és el 21 de març.
El 21 de març, al, sí, Cercle Artístic mateix?
No, al museu.
Al Museu de Manresa.
Farem dos conferències, una que la farà la Roser Oduber sobre l'art i la natura, i l'última que faig jo, per cloure, penso que lliga, no?, una mirada
tant,
al passat.
I tant que sí. Bé. Josep Maria, moltes gràcies, gràcies i enhorabona.
Gràcies a tu, i per molts anys puguis fer aquesta tan bona obra.
Gràcies.
El Festival Jardins de Llum arriba aquest any a l'onzena edició a Manresa. 22 propostes artístiques que s'instal·laran el cap de setmana del 22 i 23 de febrer en emplaçaments del centre històric. L'itinerari sortirà de la plaça Major i es dividiran tres rutes on s'aniran localitzant les diverses propostes artístiques. En aquesta ocasió també s'estrenarà la iniciativa Racons Poètics per acostar l'art de la poesia al públic. Per consultar informació més detallada de la programació, visiteu el web de l'Ajuntament de Manresa.
Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
Aquest 21 de febrer és la Festa de la Misteriosa Llum i a Canal Taronja de Televisió ho celebrem. A 2:15 del matí i a les 8 de la tarda celebrem els 18 anys de la renovació del Teatre Cursal de Manresa amb el documental La Força de la Gent. I a les 11 del matí i 11 de la nit l'espectacle L'Auca de la Llum, un homenatge als manresans i manresanes del segle XIV en un muntatge teatral insòlid. No t'ho perdis, només a Canal Taronja.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagan.
Som dimarts, 18 de febrer, comencem les efemèrides d'avui i ho fem amb aquesta melodia, amb aquest cant dels ocells de Pau Casals. Ens anem a un 18 de febrer del 1837, a la població de la Panadella, molt a prop d'aquí, a Montmaneu, a la comarca de l'Anoia. Els carlins del general Benet Tristany vencen en la batalla de la Panadella durant la Primera Guerra Carlina. El 18 de febrer de l'any 1837, els carlins del general Benet Tristany van atacar a la Panadella un comboi custodiat pel comandant liberal Francesc Antoni d'Oliver, coronel de la segona brigada, el qual, en veure's encerclat, va ordenar l'atac amb baioneta, però no fou seguit pels seus soldats i es va rendir. Deixem aquesta batalla i posem un himne. I vam triat aquest himne de l'Espanyol perquè un 18 de febrer de l'any 1923, a Barcelona, s'inaugura l'Estadi de Sarrià. Es va inaugurar amb un partit de futbol que enfrontava l'Espanyol al Sants. Al final va guanyar l'Espanyol, el Real Club Deportivo Espanyol, per 4-1 davant de la Unió Esportiva Sants. D'on d'avui? Doncs tal dia com avui, un 18 de febrer, s'inaugurava aquest Estadi de Sarrià, on jugava abans l'Espanyol. Ara recordem que l'Espanyol juga a Cornellà. Deixem l'Espanyol, deixem el futbol i ara parlem de paraules. I han triat aquesta cançó, aquesta peça.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremava només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants.
Hem triat aquesta preciosa cançó de Joan Manuel Serrat, aquest Paraules d'amor. Per què, doncs? Perquè sempre ve de gust escoltar Joan Manuel Serrat i aquestes paraules d'amor. Però hem triat aquesta cançó per il·lustrar que tal dia com avui, un 18 de febrer de l'any 1980, a Barcelona s'hi presenta el primer volum del Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana de Joan Coromines.
Ella, qui sap on...
I deixem, marxem d'una gran veu com l'és de Joan Manuel Serrat per anar a una altra, la de Maria del Mar Bonet.
T'ho passo, eh?
D'acord.
Amb dues en cort i tot.
De matinada hem trucat, sona el replà de l'escala. La mare, quan surt a obrir, porta la bata posada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada?
hem triat el que volen aquesta gent que venen de matinada de Maria el Mar Bonet, perquè l'any 2006, tal dia com avui, un 18 de febrer a Barcelona, una manifestació convocada per la plataforma del dret de decidir recorre Barcelona sota el lema Som una nació i tenim el dret de decidir, per demanar que respecti el text de l'Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya.
Del seu fill estudiant, que ben poc promes n'estava que volen aquesta gent, que truquen de matinada.
Deixem les efemèrides de casa nostra i ens en anem ara força una efemèride més antiga. Ens en anem a l'any 1885. Aquest Born to be Wild. La cançó és una mica més moderna, l'efemèride és més antiga. Ens anem a l'any 1885, tal dia com avui, als Estats Units, Mark Twain publica Les aventures de Huckleberry Finn. Don't make it happen, take the world in a loving place. Concebuda com una continuació de Les aventures de Tom Sawyer, és considerada una de les grans novel·les americanes i també l'obra mestra, de Mark Twain. El llibre és una sàtira de l'esclavisme de negres que hi havia al sud dels Estats Units quan el llibre va ser publicat. Els termes principals de la novel·la són el racisme i la superstició cap als esclaus que tenien els americans del sud. Aquesta obra suposa per a Twain un punt i a part respecte a les seves obres anteriors. L'autor inicia una mirada pessimista sobre la humanitat que anirà creixent en les seves obres posteriors. Huck Finn és el protagonista i narrador d'aquesta novel·la, un noi de 13 anys que viu a Sant Petersburg, a Missouri. El seu pare és el borratxo del poble i Huck sovint ha de sobreviure amb la seva intel·ligència. És un noi reflexiu i enginyós, amb una tendència a arribar a les seves pròpies conclusions, que sovint estan en conflicte amb les normes socials. I ara obrim el capítol de naixements. Rafael, digan lo que digan.
Más dicha que dolor hay en el mundo. Más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad.
Hem triat aquest Digan lo que digan per il·lustrar un naixement. 1973, a la ciutat de Badalona, a casa nostra, a Catalunya, naixia l'actriu de cinema, teatre i televisió catalana, Melanie Olivares.
Que aquellos que pretenden...
Va estudiar interpretació a l'escola Cristina Rofa i va debutar com a presentadora al programa infantil Leña al mono, que és de goma, l'any 1993. També ha treballat com a model. Coneguda pel seu personatge a la sèrie Aida. I també els parlem d'una altra actriu. Hem escollit aquest City of Stars d'aquesta pel·lícula, d'aquesta gran pel·lícula com és La La Land. Tal dia com avui de l'any 1985 a Barcelona naixia l'actriu de cinema, teatre i televisió catalana Laia Costa i Bertran. I felt it from the first embrace I shared with you. coneguda també pels seus personatges a la sèrie de televisió de Televisió de Catalunya, Polseres Vermelles, interpretava Rim, una carismàtica adolescent que patia càncer de mama. Just one thing everybody wants. Actualment participa a la sèrie Cites, la nova sèrie de Pau Freixas per a TV3 i Carlos Rey Emperador per Televisió d'Espanya en el paper de Maria d'Àustria. Els Premis Goya, concedits l'any 2023, va rebre el Goya a la millor actriu pel seu paper a Cinco Lobitos. No sé com ens ho fem, però sempre amb naixements tenim algun naixement o alguna necrològica de la reialesa. I novament torna a ser Anglaterra. És Lady Gaga, Bloody Mary. Love is just a history that they may prove and when you're gone. 1516, 18 de febrer, Greenwich, Anglaterra. Naixia la reina d'Anglaterra i Irlanda, Maria I d'Anglaterra. Més coneguda com Maria Tudor. Naixia tal dia com avui i morí a Londres un 17 de novembre de 1558. Va ser reina d'Anglaterra i d'Irlanda des del 1553 i reina consort de les corones de Castella i Aragó com a esposa de Felip II de Castella des de 1556 fins a la seva mort. És més coneguda pel seu vigorós intent de revertir la reforma anglicana que havia començat durant el regnat del seu pare, el rei Enric VIII. Després de la mort de Maria, el 1558, el seu restabliment del catolicisme romà va ser revertit per la seva germanastra i successora més jove, Elisabet I. We are not just art for Michelangelo. Continuem amb més naixements. Hi ha música, encara que no sembli, però les músiques, n'hi ha algunes que costen més d'entrar. On és aquesta? Avui ens volem parlar que tal dia com avui, de l'any 1632, a Bologna, Itàlia, naixia el compositor italià Giovanni Battista Vitali. I ara ens en anem a l'any 1745. A la ciutat de Como, a Itàlia, a la Llombardia, naixia el físic italià Alessandro Volta. Va ser un físic italià conegut pel descobriment i aïllament del gas metà i l'invenció de la primera bateria elèctrica, la pila voltaica, que va demostrar que l'electricitat podia ser generada químicament. Va ser, com dèiem, un pioner de l'electricitat i l'energia a qui se li atribueix l'inventor, com dèiem, de la bateria elèctrica i aquest descobridor del metà. Volta va treure l'admiració de Napoleó Bonaparte pel seu invent i va ser convidat a l'Institut de França per demostrar el seu invent als membres de l'Institut. Ens movem d'Itàlia, però uns anys més enllà. Ens en anem al 1898. Ens en anem a la ciutat de Mòdena, el Regne d'Itàlia. Tres naixements, tal dia com avui, naixia Enzo Ferrari, pilot de carreres italià i fundador de la fàbrica de cotxes Ferrari. Enzo Ferrari, que naixia tal dia com avui, moria un 14 d'agost de l'any 1988, va ser conegut dins dels seus seguidors de Ferrari com Il Commendatore. Enzo Ferrari va rebre el guardó de Cavalieri pels seus mèrits esportius l'any 24 i va seguir obtenint honors de la seva pàtria l'any 1927, el 1952 i l'any 1960 va rebre un títol honorífic en enginyeria mecànica per la Universitat de Bolonya. Una escuderia, uns Ferrari, doncs, que encara continuen el llegat del seu creador, Enzo Ferrari. Continuem amb els naixements. ...1919, a Pennsilvània, als Estats Units, tal dia com avui, naixia l'actor americà Jack Palance. La seva cara, amb trets angulosos i demacrats, refeta de resultes de ferides rebudes a la Segona Guerra Mundial, i tot el seu aspecte l'aïllen a papers de dolent a westerns o pel·lícules de gangsters. Durant els anys 60 actuen diversos films europeus, entre ells per a Jean-Louis Godard. La seva carrera és llançada per l'èxit inesperat de la pel·lícula Bagdad Café, el 1987, en el qual es descobreix una altra faceta del seu talent. Un Òscar corona la seva carrera l'any 1990. El 1956, Morris el posa en escena en un paper d'assassí a sou a l'àlbum de còmics Lucky Luke i Phil Defer. La seva carrera ha inspirat probablement el cap Apache Patromino a l'àlbum de Lucky Luke. Cara molt coneguda de les pel·lícules de l'època. Tal dia com avui, doncs, naixia aquest actor, aquest Jack Palance. Canviem ben bé de música.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar.
Hem escollit aquest No te quieres enterar l'any 1931. Del dia com avui, a Sevilla, naixia l'actriu espanyola Laura Valenzuela. Va ser actriu, presentadora de televisió i model espanyola. Va ser un dels rostres més coneguts tant de la pantalla petita com de la gran durant les dècades de l'any 1950 i 1960. Es va traslladar a Madrid amb la seva família quan encara no tenia un any d'edat. Més endavant, es va matricular a l'Escola Central de Comerç per a treballar després com a administrativa, secretària i model. Va debutar al cinema el 1954 amb El pescador de coples d'Antonio del Amo i la seguirien El inquilino, La violetera o Aquellos tiempos del cuplé. Va ser el primer rostre conegut de televisió espanyola vora l'any 1956. El 1958 va conèixer el que després seria el seu marit, el productor de cinema José Luis Dibildo. Pel·lícules com Soltera i Madre en la vida, Les que tienen que servir, entre d'altres. va parar i va tornar a televisió cap als anys 1990 de la mà de Telecinco, amb aquell espai Telecinco Dígame, amb Javier Bastilio i Paloma Lago. Una Laura Valenzuela que moria un 17 de març de l'any 2023. Continuem. ...1932... a Txecoslovàquia. Tal dia com avui naixia el cineasta americà Miloš Forman, Jan Thomas Forman, més conegut com Miloš Forman, que naixia, com deien, tant dia com avui, va ser director i guionista de cinema txec-americà, guanyador de l'Oscar al millor director en dues ocasions amb la pel·lícula Algú va volar sobre el niu del cucut, títol original en anglès One Flew Over the Cuckoo's Nest, de l'any 1975, i Amadeus, del 1984. A més, amb dues pel·lícules també es van dur el premi a l'Oscar a la millor pel·lícula. Doncs un Miloš Forman, que naixia un 18 de febrer. I un altre naixement de tal dia com avui. Una peça que hem posat moltíssimes vegades. Un any després que naixés Miloš Forman, el 1933, a Tòquio, al Japó, naixia l'artista japonesa Yoko Ono, muller d'Elton John. No hell below us. Una de les més importants artistes d'avantguàrdia de la dècada dels 60 era el membre del col·lectiu Fluxus. És considerada una de les artistes que més influència va tenir en la creació de la cultura punk. Vídua de John Lennon, ell li va dedicar gran part del seu treball, cançons i discos. Es van casar a Gibraltar. I Déu-n'hi-do, la gent que va néixer tal dia com avui, un 18 de febrer, i hem triat aquesta peça de Madonna, Vogue. ...1934, a la localitat de Trinxerpe, a Euskadi. Tal dia com avui, naixia el modista espanyol Paco Rabanne. Un Paco Rabanne que va ser una figura molt destacada durant la dècada dels anys 60 del segle XX, quan esdevingué un enfant terrible de la moda francesa. Es deia Francisco Rabaneda Cuervo, més conegut com a Paco Rabanne. Naixia a Passaia el 18 de febrer del 1934 i moria a Forçal un 3 de febrer del 2023. Nascut a Passaia, era fill de la cap de costura del taller de Cristóbal Valenciaga i d'un coronel de l'exèrcit republicà. Primer va cursar arquitectura. Va decidir per la moda. Va dissenyar també vestuari per a produccions, grans produccions cinematogràfiques, i l'any 1969 es va introduir en un segon negoci, el dels perfums. I avui és un dia ple d'efemèrides de naixements. Deixem Paco Rabanne i el 1950 ens anem a Memphis, a Tennessee, als Estats Units. Tal com avui naixia l'actriu Cybill Shepherd. Actriu, presentadora, cantant i exmodel americana, així com activista pels drets del col·lectiu LGTBI i l'avortament. La seva filmografia principal inclou títols com L'última projecció, El trencacors, Taxi Driver, Texasville, Alice. A la televisió ha treballat en sèries com Moonlight, per això hem triat aquest Moonlight, per posar aquesta música, aquesta gran sèrie, amb Bruce Willis, també Cybill o The Ella Wall, entre d'altres. I més naixements, i també d'actors. La música és de Vigis, però l'actor d'aquesta pel·lícula, John Travolta. I és que avui fa anys. A la població d'Eaglewood, a Nova Jersey, i als Estats Units, del dia com avui, naixia l'actor americà John Travolta. Actor americà d'ascendència irlandesa i italiana. Es va fer famós en les seves actuacions en els films Fiebre del Sábado. Fiebre del Sábado Noche, la dic en castellà perquè em costa. La tenim tan feta en castellà que és aquesta febre del dissabte nit. O també Gris. La seva carrera es va apaivagar fins l'any 94 quan va encarnar el personatge de Vincent Vega a la pel·lícula de Pulp Fiction de Quentin Tarantino, per la qual va rebre una nominació als Oscars. Fora de la interpretació, Travolta també és cantant i compositor. Déu-n'hi-do, el capítol d'efemèrides de naixements de tal dia com avui. I canviem. Hem triat el Great Respect d'Aretha Franklin. Tal dia com avui, un 18 de febrer del 1913, moria a Barcelona Dolors Aleu i Riera, metgessa, primera dona llicenciada en medicina a l'estat espanyol i la segona en assolir el doctorat. Especialitzada en ginecologia i pediatria, fou la primera dona llicenciada, com dèiem, a l'estat espanyol i la segona que va assolir el títol de doctora. Per tant, aquella època no ho deuria tenir. Gens fàcil. Més necrològiques. 18 de febrer de 1445, a Villacastín, a Segòvia, tal dia com avui, moria Maria d'Aragó, princesa d'Aragó i reina consort de Castella. Princesa d'Aragó i reina consort de Castella, filla segona de Ferran d'Anglaterra i la seva muller, Elionor d'Alburquerque, i germana, per tant, dels futurs reis Alfons el Magnànim i Joan el Sense Fe, així com també dels infants d'Aragó, a qui va donar suport en la Guerra dels Infants d'Aragó, que aquests tingueren amb Álvaro de Luna i Gerana, favorit del seu marit, el rei Joan de Castella, el Joan II de Castella. El 4 d'agost de 1420 es va casar a la catedral d'Àvila amb el seu cosí Joan II de Castella, convertint-se així en la primera esposa d'aquest matrimoni. Nasqueren la infanta Caterina de Castella, la infanta Elionor de Castella, l'infant Enric, futur rei de Castella, Enric IV, i la infanta Maria de Castella. L'octubre de 1441 va fundar la Reial Cartoixa de la Nuestra Senyora de Aniago. I més necrològiques de tal dia com avui. Un 1535 a Grenoble moria a França Agripa de Nestegheim, escriptor, filòsof, alquimista, cabalista, metge i oculista, considerada una figura important del feminisme de la seva època. I anem avançant perquè els minuts volen. Ens anem a l'any 1564, ens anem a Roma. Quan moria Miquel Àngel, escultor, pintor, poeta i arquitecte renaixentista, també conegut senzillament com Michelangelo. Durant més de 70 anys feu el seu treball a Florència i Roma, que era on vivien els seus grans mecenes, la família Medici de Florència i els diferents papes romans. Va ser el primer artista occidental al qual van publicar dues biografies en vida. Gran extensa la biografia de Miquel Àngel, destacar aquesta pietat que hi ha a l'església de Sant Pere del Vaticà, o la mateixa Capella Sixtina, entre d'altres. I ens en queden dues. 1967, a Princeton, a Nova Jersey, als Estats Units. Tal dia com avui moria Robert Oppenheimer, físic americà, director del projecte Manhattan, que donarà lloc a la bomba atòmica. Va ser un físic americà, director d'aquest projecte Manhattan per al desenvolupament de la bomba atòmica dut a terme durant la Segona Guerra Mundial en el Laboratori Nacional de Los Alamos, a Nou Mèxic. Oppenheimer naixia a Nova York en una família jueva. So will you please say hello to the folks that I know, tell them. Oppenheimer moria tal dia com avui de l'any 1967. I acabem. I hem triat aquesta peça. Let's start at the very beginning. Amb la veu de Julià Andreus. Good place to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re. Doncs l'hem triat perquè l'any 2014, Stope, a Vermont, moria la cantant de la família Trapp, Maria Francisca Bontrap. Do, Re, Mi, Era la segona filla de George Bontrap i la seva primera esposa, Agathe Wyndham Bontrap. Formava part de la família Trapp, els membres de la qual els van inspirar el musical i la pel·lícula The Sound of Music, que es traduí com Somriures i llàgrimes, i en la qual era interpretada per Heather Messians en el personatge de Louisa. Va morir als 99 anys i va ser l'últim germà supervivent de la família Trapp. Amb aquest Do-re-mi acabem aquest espai d'efemèrides i aquest Hora L i tornem demà dimecres. Adéu-siau.
A drink with jam and bread that will bring us back to dough. Oh, oh, oh,
dough!
A deer, a female deer.
Bray!
A drop of golden sun.
Bee!
A name I call myself.
Bah!
A long, long way to run.
So, a needle pulling thread. La!
A note to follow, so.
A drink with jam and bread
that will bring us back to dough.
A deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Long, a long, long way to run.
Ser Catalunya. La força de la conversa. Àries.
Rusia ha dado los primeros detalles de las líneas rojas que le está presentando a Estados Unidos en la reunión que está teniendo lugar esta mañana en Arabia Saudí y que se encuentra ahora mismo en un receso. El objetivo es acercar posturas para el fin de la guerra en Ucrania y el Kremlin acaba de insistir en una de sus exigencias principales, que Ucrania no entre en la OTAN, Antonio Martín.
Sí, mensaje duro desde el Kremlin, vuelve a insistir en que no va a haber papel para la Unión Europea en las negociaciones y el gobierno ruso ha recordado la cumbre de la OTAN de Bucarest de 2008, que fue cuando la alianza expuso el posible ingreso en el futuro de Ucrania en la organización. Pide Rusia que cualquier promesa hecha desde entonces en ese sentido sea rechazada de forma oficial. La portavoz de Exteriores de Putin, María Zaharova, acaba de explicar que en ningún caso Rusia cederá a la entrada de Ucrania en la OTAN. Es un riesgo para la seguridad de Rusia y tendría consecuencias catastróficas para Europa, acaba de decir en una comparecencia ante los medios en Moscú. Dice Zaharova que en su propia declaración de independencia, aprobada en el año 91, Ucrania se comprometía a no participar en alianzas militares. Ha rechazado, por último, que pueda haber tropas europeas desplegadas en Ucrania en el futuro.
Y mientras que esta reunión continúa, hace unos minutos, la Comisión